Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit, segons acaba de confirmar la Casa Blanca i també el govern de l'Iran. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Vian, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix l'acord.
Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs a Ucraïna i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev, un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat, volíem dir, a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
Els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial. Una aturada que han seguit un 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%. També s'han manifestat mig miler de professionals dels serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per denunciar sobrecàrrega de feina i falta de recursos. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar. El Ghana-Panamà, jugats aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balaguerí Robert Martínez. I també ha jugat l'Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el davanter del Barça, Gordon, titular amb els anglesos.
El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
El Madrid, per la seva banda, ha presentat una escrit a la UEFA, en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça, el vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de sobte va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix ja hi tenim la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta, i a tothom. Mira, jo és que aquesta noia m'ha fet pensar, perquè a veure, jo vull preguntar als oients algú si se'n recorda d'un espectacle que feien també a la nit, que es deia la Bohèmia.
L'espectacle o la sala? Es deia...
Bueno, la sala. La sala es deia la Bohèmia, feien espectacles d'aquesta manera, però en gent gran, gent retirada, que cantava òpera o ballava i tot és així. I és que també actuava un xicot que vivia al carrer Massini, a Sants, que es deia la Felipa. No sé si se'n recordaran, perquè aquest xicot també es disfressava pels carnavals i anava al Mercat de Sants disfressat de Farabona o d'Andalusa, de la Confusa, oi?
Sí.
I a veure si algú se'n recorda de tot això.
La sala Bohèmia,
No sé si era pel Paral·lel o per l'Eixample. Jo sé que hi anava amb la meva cunyada, amb el meu marit, i anàvem de festa a la nit.
Sí, molt bé. A veure,
moltes
segur
gràcies,
que molta gent se'n recorda. Gràcies, Carmeta.
A veure què tal, sí.
Bona nit.
Adéu-siau.
L'Eduard, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit a tots, eh? Mira, referent, seré molt breu, referent als aquests comentaris d'aquestes senyores i aquest senyor sobre la Renaixença, que lògicament cada un podem expressar per sort, doncs, les nostres opinions, no?
Sí.
Però jo volia dir que sóc un entusiasta ja del Peyu i tot el seu equip, i aquest programa que estan fent, jo m'imagino com si és una escudella barrejada que vas trobant, dius, ostres, ara he trobat això, que bo, i això no hi comptava. És a dir, des de la presentació d'un objecte o l'origen d'aquella cosa, la presentació del savi conegut o el savi per conèixer, que la trobo genial, perquè hi ha una quantitat de gent importants i que fan unes feines anònimes.
Sí,
i que
molt expliquen. Interessant, sí, sí.
Sí, el nivell musical de l'Aia i l'Arnau, no cal dir-ho, no cal dir, etcètera, 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 el passatge amb el gos. I bé, aleshores, doncs, per acabar, voldria dir que s'ha de respectar, però ja que hi ha gent, la gent també és molt, molt prima i molt mirada,
ja.
Respectant les opinions, no?
Sí.
I te'n diré una, així ja l'acabem, no? Diré que, collons, és així, no? I per cert, la paraula collons la va inventar un català.
Ah, sí?
Sí. Bona nit.
Està bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Ai, el doctor Duarte, que m'ha fet riure ara. Mira, saps? Vull dir, si ho diu el Peyu, perquè no pot dir un oient? Perquè sempre és respecte cap als altres. I ell no ha ofès a ningú. Espero que ningú s'hagi ofès, només faltaria. Va, 93207474, que ara hem acabat rient amb totes aquestes consideracions que ens ha fet. A veure si algú recorda com demanava la Carmeta, perquè això ens obriria un altre moment d'aquests de recordar que amb això sou especialistes, els ignorants. Aquesta sala de festes, que no sé si és la bodega Bohèmia, o és una sala de festes que es deia Bohèmia. Segur que hi ha més d'un del que ens està escoltant, dels que aquells que escolten des de fa tants anys i no truquen mai, que també podeu trucar, que ja ho heu fet molts dies, per dir-nos si recordeu aquesta sala quina era, perquè ens ho ha deixat anar la Carmeta i estic convençuda que moltíssima gent sap de què estem parlant. Va, 93207474, que és la 1:11. Mentrestant, us torno a recordar que teniu temps fins demà per si voleu fer alguna consulta de dermatologia, perquè entrevistarem la doctora Lola Bou, dermatòloga, amiga i oient del programa, com ho sabeu, i ja vam fer una primera conversa com vam començar la temporada, i ara que doncs estem a les portes de l'estiu volem tenir una altra conversa per parlar d'altres aspectes de la pell, doncs tenint en compte que estem més a l'exterior, que hi ha més al·lèrgies, que ens toca més el sol, que potser no ens hauria de tocar tant en alguns, etc, i que segurament serà interessant també, com sempre, la conversa amb la doctora Bou. Si algú vol doncs fer alguna consulta, ens ho deixa escrit al WhatsApp del programa, al 667-220-148, i nosaltres li fem arribar. Ens truca el 93207474, la Remei, des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
Sí, és sobre això de la bodega Bohèmia.
Ah, mira.
Perquè, sí, jo ja havia anat bastant a veure-ho quan era jove, perquè era d'uns familiars meus, del Miguel, bueno, els coneixia molt, eren família, eren cosins de la meva àvia, i anàvem molt, i havia el Jean Gilbert, tots aquesta gent, era una espècie del Molino,
sí,
com si diguéssim, de gent retirada i gent així, i nosaltres, i jo tenia la padrina de la meva mare, que hi vivien allà, i els ajudava a despatxar, i la iaia hi anava tots, i era tota la família hi anàvem. I nosaltres amb el meu marit, quan ens va fer il·lusió d'anar-hi de joves, i llavors hi anàvem i veiem el Jean Gilbert i tota aquesta gent retirada del Molino, però molt bé. Molt bé, això, o sigui que ho dic perquè és una cosa molt bé.
Doncs és aquesta, la bodega Bohèmia. Sí.
La bodega Bohèmia, del carrer Gran de la Rambla, Nou de la Rambla, que era, però la van tirar a terra sobre els anys ja... el nou carrer Nou de la Rambla era, entre la Rambla i el Paral·lel.
Sí, molt bé.
Perfecte. I llavors el van tirar a terra l'edifici, que jo vaig tenir molt de disgust, perquè, esclar, era, jo hi tenia molt de carinyo.
Clar.
I a l'entrada hi havia Colmado, i en el Colmado hi despatxaven la meva padrina, de la mama, i tota aquesta gent de tota la vida, i llavors a dintre hi havia les atraccions, que sempre estava a tope, i anava també aquest, ara no em sortirà el nom, aquest que vivia a la plaça Real, que va morir, aquest que era que va morir cremat, no sé si us en recordeu, no, era,
ara no sé, jo no sé
ara
qui
no em sortirà el nom, sí, un que vivia, era veí meu d'aquí, Barcelona, d'aquí de Sant Gervasi, i resulta que actuava i era... bueno, ara
segur que un altre oient...
Com que els meus fills ja dormen, ja no els hi puc preguntar.
No, ara no et desperteixis per això.
No, per dir-ho això no, però se'n recorden ells. Se'n recorden, no, ells no hi han anat mai, perquè ja, això és molt antic, jo fa 60 anys que jo hi anava.
Mare meva, sí,
50,
sí.
50, 60, ja en tinc 80. Vull dir, era de l'època i hi tenien molt de carinyo, i perquè eren gent que també de les Set Portes hi havien anat, que amics, i bueno.
Molt bé.
Era una cosa molt maca. I ara no em surten tots els noms perquè se m'ha ocorregut el sentir-ho.
No,
però bueno, més que res que existia i que era una cosa fantàstica.
Molt bé.
Això
perfecte,
és tipus del Molino, però amb més
Més petit, bueno, més modest, sí.
Més modest, i vivia la meva família, els meus padrins i tot, vivien a dalt, a la mateixa entrada.
Molt bé, Remei. Moltes gràcies, bona nit.
De res. Adéu. Adéu, bona nit.
Va, que la bodega de Bohèmia, ja sabia això, que això, aquestes coses agraden. Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit, bé, aquesta senyora, més que ella, que si és de la família ja ho pot
dir. Gairebé, però... sí, però li faltava un nom, no sé si tu ho sabràs.
Sí, ja sé, sí, home, mira, és que ara no em puc recordar. Sí, aquest sí, era aquell xicot, que sí, que va morir cremat, que es vestia de senyora i anava per la Rambla, pintava moltes verges i pintava així, i era gai, evidentment, i anava
però
sempre
no,
a travessar.
No te'n recordes el nom?
No, i és que tampoc. No me'n recordo. El que sí que me'n recordo era el Gilbert, que era el gran Gilbert. Sí, i era gran d'edat, ho era, Mira, i el gran Gilbert hi cantava en francès. Ah. Amb un accent de la barceloneta, de que no volies tu. Tenia un accent fatal, però ell cantava en francès.
Francès.
Anàvem tot posadet, me'n recordo jo una vegada que vaig anar, que el vaig veure, ell tot elegant, ell tot pentinat pel cabell tenia, i el gran Gilbert, sí. I aquest, com es deia, aquest sí que vivia a la Plaça Real i va morir cremat, home, i et dic, pintava verges, moltes verges.
Però què vols dir, pintava verges? No ho entenc, papau.
Aquest que va morir cremat,
sí. Què?
Que deia, sí, que era un xicot que pintava i sempre pintava moltes verges i, sí, o sigui, sempre havia fet el Rocí o coses així perquè anava d'Andalusa. Ah. I el... Home, si algú se'n recordarà, perquè... És que ara, mira, jo tampoc... M'acabo de despertar, o sigui que estic mitja dormida i no me'n recordo.
No, però estic intentant buscar-ho, a veure si ho trobo, però no...
Sí.
No.
I tot era gent molt gran que anava allà a la bodega Bohèmia, saps? Sí,
ja,
sí, sí.
Ja.
A vegades era una mica trist i tot, trobo jo, mirant... Perquè bé, ells s'ho passaven bé, però quan miraves la cosa era una mica trista. En fi, en quan, no sé què s'haurà parlat de la... Ara parlant de la...
No, és perquè li ha vingut amb un oient, perquè hem fet una història de nit d'una noia que va allà en festes de nit.
Ja.
Llavors, a partir d'aquí, ella s'han recordat de la sala i per això ho ha demanat. Sí.
Sí, bé, clar, sí. No, i que he sentit que no sé què dèieu de la resistència. A mi m'agrada la resistència, tenen aquesta manera de fer. Però és un programa original, no?
Sí, no, era perquè ahir agrada molt, però ahir va haver un parell d'oients que, tot i agradar-los molt, consideren que es passen una mica amb el que amb la manera...
Amb la parla.
Sí.
Sí.
Amb alguns tacos. Per això ara el doctor
sí.
Duarte ha fet la broma.
Sí, amb paraules aquelles que van inventar els catalans, com diu l'Eduard.
Exacte.
Sí, a vegades bé, sí. I a vegades sí, una mica directe el Peyu, sí.
Sí, però sempre ha sigut així, el Peyu.
Sí,
em sembla
sí.
Que faci el que faci, sempre parla així, parla de la mateixa manera.
Sí.
Però vaja.
Bé, ara, escolta'm, a veure... Escolta, el que volia dir, em sembla que... Sí, que m'ho han dit avui, que ahir va trucar la Maria Rosa i va dir la meva edat, es va xivar.
Sí, senyora.
Sí, es va xivar, mare de Déu.
Jo dic, no pot ser, vaig pensar jo entre mi, no pot ser. S'ha equivocat. Llavors, sí, ara em perdonarà, perquè igual ara jo he fet... Però jo no he dit res, Ara perquè tu ho has dit, si no jo, mots i la gàbia,
No, ella va dir, diu, és que també té la meva edat, sí, els faré el dia 30, però és que jo no hi he amagat mai l'edat.
Els faràs el dia 30?
Vull dir que em perdoni, no, escolta, ja...
El 30 de juny els faràs?
El dia 30.
Oi?
Sí, perquè sí, i us volia demanar una cançó per aquell dia.
Home, ja me l'apunto.
Sí, bé, perquè era Hier Encore, que era del Aznavour, que és una criu, Hier Encore, jo de tanto... Sí, encara tenia 20 anys ahir, abans d'ahir, sí. Aquesta m'agrada.
A veure, com es diu? Perdona,
Hier Encore, ahir encara.
Ah, d'acord.
Hier Encore, de l'Aznavour, en francès, no sé si ho he posat-me-la... En castellà...
No, francès, no. El dia 30, eh?
El dia 30, Vinga. Sí. Bé, doncs digue-li que se l'haga per dir-li que res, que no pateixi.
Que estigui ben tranquil·la, Maria Rosa. Que no...
La meva sogra deia, nena, és que los dineros y la edad no se dan a contar a nadie. Yo le mire, oiga, yo le dan no me le he pagado mai de dineros como no tengo, pues mire.
Pues tampoco, ya está.
Tampoco, en fi, vinga, noia.
Vinga, gràcies, una abraçada, bona, bona nit.
Adéu.
Va, que em sembla que sabrem més sobre aquest personatge que busquem. El Jordi des de l'Eixample, bona nit.
Molt bona nit. Era l'estimat i un personatge realment increïble, l'Ocaña. L'Ocaña...
Home, l'Ocaña, s'estan referint a l'Ocaña. Home, i tant, mare meva. Però sí, hi ha un espectacle que fan ara de l'Ocaña.
Increïble.
Increïble. Sí,
increïble.
Sí, sí, sí.
Encara ara, el Nazario, que pertany a la mateixa època, segueix vivint a la Plaça Real, però hi ha un documental que ha estat emès, jo crec que un parell de cops per TV3, que era Ocaña, retrat intermitent.
Sí,
i que,
és veritat.
I que jo crec que és l'any 74 o 75, una cosa així, no? Però, i sí que, malauradament, en una festa major del seu poble, ell era d'un poble d'Andalusia, es va vestir de sol, amb tan mala desgràcia i mala sort que el sol va prendre foc.
Oh,
i el pobre,
no,
i el pobre
sabia això, no
sí.
Era conscient d'això.
D'una manera dramàtica, va tenir una mort increïble, però realment, per tots aquells que eren molt jovenets en aquella època, aquests personatges trencaven tots els esquemes, no? I l'Ocaña realment era de lo més insòlit. Va fer diverses exposicions al voltant d'algunes galeries que hi havia en aquella època pel Born, i alguna d'elles, tal com diu aquesta senyora, molta de la seva iconografia, sempre en verges, la Verge del Rocío i elements, diguem-ne, barrejaven sempre referències d'imatges religioses.
Ja, ja. Sí, sí, sí. Sí. Jo, a mi em sona molt perquè hi ha un actor català que va fer un espectacle musical que em sembla que ha guanyat més d'un premi, que és Ocaña, reina de les Rambles.
Sí, és que ben bé les pujades i baixades que feien la Rambla de finals dels anys 70 eren realment, diguem-ne, fantàstiques. Era aquell moment de bogeria absoluta,
sí.
I per aquells que érem uns marrecs i molt jovenets, per nosaltres allò era l'expressió màxima de la llibertat.
No? Absoluta, sí, tant, molt bé.
Molt provocadores, però sempre amb una provocació que sempre he pensat que a vegades els transsexuals o així, amb alguns espectacles, davant d'algun impresentable, demostren tenir molta mili i que de sobte són capaços a qualsevol impresentable de respondre d'una manera molt, molt, molt ingeniosa, molt, molt, molt intel·ligent, i que moltes vegades aquesta provocació, quan hi havia algun ximple que no sabia com respondre a aquestes provocacions, elles ràpidament responien i tallaven el machito de turno, sí, d'una manera molt, molt divertida. No?
Sí.
Res.
Ai, que bé, Jordi, gràcies per compartir.
I el Nazario té molts llibres, té molts còmics, que fa referència també a l'Ocaña.
A l'Ocaña, perfecte.
Sí.
Doncs
molt
hi hem
bé.
Sortit de dubtes. Gràcies, Jordi.
Bona
una abraçada,
nit.
Bona nit.
Adéu.
Mira què ha trobat l'Oriol. Un trosset del gran Gilbert. Doncs mira, com si estéssim a la bodega Bohèmia fa 50 anys enrere, gairebé igual. Però avancem, que ara tornem al present, a les pròximes hores. Yeah. per molts, el Boig per tu de Sau és més que una cançó. Molta gent considera que és un himne, que representa tota una generació que va descobrir la vida amb les veus de Carles Sabater i Pep Sala. Sau va treure el seu primer disc el 1988 i no va trigar gaire a convertir-se en un referent musical d'aquest país. El carisma de Carles Sabater i la guitarra de Pep Sala omplien concerts i gires. Tot el que tocaven sonava a èxit. Fins al 13 de febrer del 1999, en què després d'un concert a Vilafranca del Penedès, en Carles queia fulminat i moria amb només 36 anys. Aquell dia naixia un mite que més d'un quart de segle després continua ben viu. Aquesta tardor s'estrena als cinemes Els de Sau, on s'explica la història del grup. A l'espera d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta, en Pep Sala està recorrent el país des de fa mesos amb un espectacle que es titula Un concert de pel·lícula, on a banda de sentir les cançons de Sau, es poden veure fragments del film i imatges inèdites del grup. El Boig per tu, que ara estem sentint, és el que es va interpretar al Palau de la Música Catalana el desembre passat, dins precisament d'aquesta gira. D'aquí unes hores tindreu l'oportunitat de tornar-la a sentir al Festival Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, que aquest dijous acull l'espectacle. I abans de pujar a l'escenari, en Pep Sala ens atén i parla amb nosaltres amb la nit dels ignorants. Pep Sala, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
Escolta'm, molt bé, molt content.
Content, perquè d'aquí no res pugeu una altra vegada a l'escenari. De fet, vau començar la gira Valls l'octubre de l'any passat, que déu-n'hi-do. Heu fet, si no m'equivoco, 14 concerts, gairebé tot exhaurit sempre. Aquesta pròxima nit tocareu al Blau Marí i encara teniu programats diversos concerts fins a finals d'any. Estàs content, satisfet de com estan en aquesta gira?
Home, aquesta gira és com una mena de regal que ens ha fet la vida. Perquè en principi havia sigut una gira de 10 concerts en teatres i s'ha allargat tot l'any i degut a que també la pel·lícula s'ha retreçat a l'estrès de estrena, que serà segurament per allà al novembre,
sí.
Doncs també la gira s'allargarà el 2027, amb la qual és fantàstic. A més els concerts són collonuts, la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Sabíem que cançons com Boig per tu, Es un ojo continuar, El tren de mitjanit, Envia un àngel, sabíem que les cantarien, però és que les canten totes.
Clar.
I és bastant... Estem molt encantats i molt agraïts amb l'acollida que ens ha fet la gent. No?
I a més, crec que a cada concert hi ha alguna col·laboració, no sé què heu tingut fins ara, perquè jo no he vist cap encara, no sé si aquesta nit tindreu també alguna sorpresa, si és sorpresa no es pot dir res, o si es pot dir alguna cosa.
És un artista que... Bueno, dues col·laboracions tindrem, que la gent que em fa molta il·lusió, però moltíssima il·lusió, però són allò... No puc dir.
No dit, pots dir.
Sobretot no ho diguis.
Sobretot no ho diguis. Doncs ho respectarem. Però diguéssim que a cada concert hi ha alguna d'aquestes col·laboracions, no? Els que heu tingut fins ara, sí que me'ls pots dir?
Sí, tant, sí, tant. Hem tingut... No els recordaré tots,
No, alguns.
Tenim el Pau Franc de Mallorca, vam tenir la Lucrecia, el Palau de la Música, la Mariona Escoda, la Ivette Nadal... hem tingut un pilot de gent i tots amb un talent, el Titot dels Brams, hem tingut molta gent a cada concert i a més tenim tres convidats que venen a tots els concerts, és a dir, la banda és la formació inicial,
sí, l'original, no?
Del Sau de l'any 1987, la que vam gravar els primers discos, i després tenim tres convidats fantàstics, que són el Jonathan Reguelles, el Frederic Strand i l'Aurelio Morata, que era el fundador dels Rebeldes, de la banda mítica Los Rebeldes, no? Aleshores, doncs, són tres cracs, tres artistes com la Copa d'un Pic, que ens ajuden a cada concert a fer aquest espectacle, que realment ens commou a tots, no?
Tu et parlaves del Jonathan Arguelles, que t'ha fet en els últims, crec que són 8 anys, ha fet de segona veu en els concerts,
sí, aquí
també has incorporat aquesta veu nova, la del Frederic Strand, que no sé si tots els oients el recorden, jo el vaig conèixer crec que era la tercera edició d'Eufòria, que és un nano que és d'Estocolm, però que fa moltíssims anys que és aquí, i que a més té una veu espectacular, no?
Sí. A part de la veu, té un talent musical fantàstic. Jo estic segur que té un futur extraordinari. I és un home amb molt talent, amb molt talent. Fot una mica de rabieta, perquè és jo molt jove.
Sí, sí, sí.
Fot una mica de rabieta d'enveja, però és un tio collonut, i a més ha encaixat perfectament amb la banda, i ens ho passem molt bé junts. A més, és un concert que ens ho passem molt bé a dalt l'escenari, i suposo que això es deu notar. Portem una pantalla, que això no ho he dit, portem una pantalla de 10 metres, que és la que hi ha aquestes imatges que deies, no?
Sí.
Aleshores, clar, això és un mamotreto enorme, però que això fa que tingui un protagonisme molt important. I aleshores hi ha moments que els actors, com bé deies, estan interpretant una cançó que nosaltres, o sigui, ens estan fent veure que interpreten la cançó,
sí,
els actors filmats. Nosaltres estem interpretant la cançó realment a sota, i la veu és el Carles. Aleshores tenim el Carles, tenim la sort que amb algunes cançons, no gaires, però amb algunes cançons tenim la veu del Carles a l'escenari.
Clar, present a l'espectacle, no? Clar, això...
Això és realment per nosaltres és una cosa increïble.
Això és pell de gallina, segur, vaja.
I ens emociona molt.
Clar, clar,
a nosaltres, clar. A nosaltres, els primers dies era... I, bueno, sempre, a vegades, ens emocionem a l'escenari.
Ja has dit que la pel·lícula serà cap al novembre. Què explica,
sí,
aquesta pel·lícula? Tota la història de... Què explica, exactament?
Bé, en teoria, la pel·lícula... Esclar, jo no sóc el productor ni el director, ni molt menys, no? Però pel que sé, perquè hem col·laborat, els hem assessorat,
sí,
i la música, doncs sí que hi ha participat, pel que sé és una mica la història del grup, no? Des dels seus inicis fins al final, que malauradament tots sabem com es va acabar amb la mort del Carles, no? Mm. Però és tota l'evolució, sobretot els més inicis, que ens va costar molt engegar la màquina, els primers concerts, quan sí, no acabava de funcionar tot, i els dubtes i tot això, que penso que és la part més interessant i moltes anècdotes divertides. Té un punt també, a vegades té un punt d'humor, no? Que pot ser molt interessant.
Està bé. Clar, ara estic pensant, tu et deus veure amb uns altres ulls, perquè clar, crec que és en Guim Puig que interpreta Carles Sabater, i de tu,
sí,
fa en Pol Monen.
Pol Monen.
Com és
veure... I el Guillermo de les Heres fa de Joan Capdevila.
Com és veure't que et fa algú altre que no ets tu? Però està fent de
home,
tu.
Home, és una sensació molt estranya. Però, a veure, jo més que... A veure, el Pol Monen és un tio amb un talent increïble, realment meravellós, un tio, un actor fantàstic, que penso que ho fa extraordinàriament bé, no? Però més que jo veure'm o no veure'm jo, ens veig a nosaltres tres realment reflectits en la pel·lícula. O sigui, la relació que teníem nosaltres tres i amb la resta del grup, i sobretot els primers anys que estàvem a les Tallades i Vilanova de Sau, que per això ens dèiem els de Sau, no?
Clar.
Hi ha escenes que realment semblen que ens haguessin filmat. És que són realment escenes que... Hòstia, m'identifico el 100% amb el que veig, no? I això és realment molt guapo, no? Clar, jo no he vist la pel·lícula sencera, no he vist el muntatge final, però els trossos que he vist realment m'han agradat moltíssim.
Clar, suposo que aquesta gira que esteu fent és una mica... complement d'aquesta pel·lícula, Van de la Maneta?
Sí, 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 Van de la Maneta, perquè va sortir la idea a partir de la pel·lícula i vam dir, escolta'm, si tenim això, doncs podríem fer una gira amb imatges de la pel·lícula i amb imatges d'arxiu. El problema és que la pel·lícula s'ha retreçat.
Ja.
Aleshores hem començat la gira sense la
pel·lícula.
La gent veu les imatges, i penso que encara els hi ve més ganes, i per això també allargarem la gira l'any que ve, perquè penso que hi haurà un moment que serà molt divertit, que serà quan estiguem amb la pel·lícula als cinemes i nosaltres amb gira.
Amb concerts, bé. Clar, clar, clar.
Exacte.
Perquè em sembla que també heu anat a País Valencià i Illes, oi? Amb aquesta gira?
Sí, 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 sí. Vam estar al COI, al Teatre,
sí,
del COI, i va anar superbé.
També l'acollida és la mateixa, eh? Vull dir, la gent
totalment
canta igual. Igual que a Catalunya.
El COI feia temps que no baixàvem tan avall, i fins i tot jo sol, com a, diguem-ne, com a Pep Sala,
sí,
sol, i la gent recordava les cançons, vam omplir el teatre del COI, que és un teatre molt maco, per cert. I a les Illes vam estar dos dies a Inca, i ara tornem a Pollença, i després al setembre ens anem a Eivissa, vull dir que ens en fem un fart, no? I segurament l'any que ve hi tornarem, segurament.
Imagina't, si dona, per això, escolta'm. Estic pensant, què tenen aquestes cançons, que han passat els anys, va passar el que va passar amb el Carles, i la gent les continua escoltant, les continua cantant, i estic convençuda que els concerts Hi ha gent nova que no coneixia el Sau de quan va començar, però que s'hi ha enganxat després, ja sigui per qüestions familiars, perquè els pares també. No sé quin tipus de gent us ve als concerts ara. Si és dels
és
de
molt tota transversal. La...
Sí.
Totalment, és molt, totalment transversal. Hi ha molta gent que havia vingut ja en aquella època i que ara tenen 40, 50 i 60 anys.
Clar.
Però hi ha també molta gent jove que ens ha descobert i que ha descobert el grup i que ens ve a veure i que s'ha enganxat i gent que repeteix. I l'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, que això ja ho he explicat alguna vegada, ens va venir una... És que em va impactar molt, perquè ens va venir una noia d'uns 20, jo què sé, 28, 30 anys, amb els ulls plorosos, emocionada i donant-me les gràcies, com si li hagués salvat la vida. Dic. I em diu, és que mai hagués pensat que podria veure Sau en directe. Ja sé que no és Sau, que no hi és el Carles, però crec que és molt semblant el que feu al que podria ser un concert de Sau, i té raó, no? I realment hi ha gent que és això, que no s'havia plantejat mai la possibilitat de veure Sau en directe i ho pot fer ara amb aquest concert. Per gent que es va descobrir ja l'any 2002. Per
clar, 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 sí, sí. Escolta'm, d'aquesta gira en pot sortir un disc, també? Posats a fer?
No ens ho hem plantejat, de moment no ens ho hem plantejat. S'ha editat, hi ha gent que ens ha demanat les cançons, perquè hi ha gent que... Com podria treure les cançons? I hem editat un disc de grans èxits, diguem-ne, amb estudi i en directe, però aquest disc només es ven a els concerts.
Ja.
Aleshores, la gent que té el concert que diu, demanen vostre avui dia aquestes, les cançons que heu tocat avui, tenir-les d'alguna forma, doncs agafen aquest disc. No està previst que tinguem un disc en directe, però, clar, aquest món no podem dir mai que no.
Està clar. Que no sé si tots aquests dies, entre la gira, entre la pel·lícula, el que heu assessorat i després quan s'estreni, no sé si tot plegat, tu has continuat cantant, has fet el teu recorregut, has fet el teu dol, només faltaria, com ha fet moltíssima gent, però no sé si tot plegat t'ha remogut una mica i has pensat què hauria passat si haguéssiu continuat junts i no hi hagués hagut la desgràcia que hi va haver l'any 99, què hagués passat amb el futur de Sau? Hi has pensat alguna vegada?
Sí, moltes vegades hi he pensat, moltes vegades, evidentment. Home, jo que estic convençut que haguéssim seguit fent exactament el que fèiem. O sigui, quan el Carles va morir, teníem pensat fer un... Era el primer concert d'una gira, i teníem pensat començar a preparar un nou disc, no? I haguéssim fet el mateix que fèiem, que fèiem un any, dos, tres anys de concerts, discos, concerts, gires, i després aturàvem, i el Carles feia a les seves coses de cine, de cinema, de teatre, de sèries de televisió. Jo feia altres projectes, treballava de productor, feia bandes sonores, feia la banda del bar, i després ens tornàvem a juntar. I, o sigui, una mica, jo crec que haguéssim seguit igual, perquè realment era una cosa molt còmoda per tots, i realment la relació que hi havia entre nosaltres, el Carles, jo, el Joan Capdevila i la resta de músics, era realment fantàstica, no? I érem gent molt... Estava molt bé, ens ho havíem muntat molt bé, per dir-ho d'una manera. No mai havíem tingut conflictes de, escolta, ara com ho fem? Doncs no, cap problema. Podem parar una època... A més, va molt bé parar en un país com el nostre, que és molt petit. Aleshores, nosaltres... Jo ara que no estem fent aquesta gira m'ho estic passant molt bé, però esclar, arribes a un teatre d'un poble, dius, aquí he actuat 7 vegades, arribes a un altre teatre d'un altre poble. Esclar, és que és petit el nostre país,
clar,
no?
Clar, clar.
Esclar, i l'hem fet moltes vegades, no? Aleshores, també s'ha de tant aturar la màquina, i per això ja ho havíem fet dues vegades amb Sau, i crec que és un seguit igual, la mateixa rima, no?
Aturant i anar reconvertint al final, en definitiva. Escolta'm, Pep Sala, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé aquest un concert de pel·lícula, ara al Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona, aquesta pròxima nit de dijous, i res, llarga vida als pròxims concerts, i quan surti la pel·li, doncs anirem a veure la pel·lícula, esclar. Així que moltes gràcies, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga, salut, bona nit.
A reveure.
Es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on?
Fa estona que ha passat el tren de la mitjanit per nosaltres, perquè d'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Al 93207474 ens truca el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
Sobretot que funcioni tren, eh?
No, sobretot, eh?
Que espai.
Exacte.
Bueno, jo els vull explicar, no sé... Si tenen temps d'explicar-ho tot. Resulta que tenia un tio que li va pagar la carrera de capellà al seu llar de nit al tiet de Rejo Mirau Quadres.
Ui, sí.
Del Vino Canal.
Sí.
De Sant Benet. Bueno, va acabar la carrera, va anar de vicari a Vacarisses,
sí,
a Sant Vicenç de Castellet, i llavors va anar, perquè el tio va estudiar 3 o 4 carreres més, i va anar a Espantacar a Madrid, que va ser director del seminari hispano-americà.
Sí.
Bueno, aleshores... va ser l'època de Joan Pau I, que els capellans s'ho van deixar, s'ho van deixar ser capellà. El motiu va deixar de ser capellà.
Sí.
I es va casar amb una noia de negre que era la que podrà portar una cartera dient de l'època de Franco.
Mare meva.
Era la mare gallega, ai, la pare gallec,
sí,
i la mare andalusa.
Sí.
Que justament anaven a col·legit plegats amb el Felipe González a Sevilla.
Ja, mare meva, tots s'ajunten aquí.
Bueno, més aviat una mica d'aquests del tio, el subir de tu vestuat ahir, com que era bastant llestot, doncs va ser executiu de la fàbrica que havia esperat-ho ell i un tal Valls.
Sí, el van anar a esperar.
I... Bueno, això es va quedar amb aquesta dona de la tia aquesta, el seu company, que és jesuïta, es va casar amb el duquesa de Jaume.
Ostres, tu, sí, i ahí som tots.
Dic això perquè, esclar, jo tenia, tinc un terreny que a mi l'àvia hi havia un terreny que va vendre el meu pare. pues clar, era un curs una mica petit, i pues pogués anar una mica, i va anar un tros, perquè la meva mica ens va morir, tot, la casa i tot va quedar de petit per tots els germans, que la meva mare era gran.
Ja. I va quedar repartit per tots els germans.
El que fa de Castella, m'entens?
Sí, 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 sí.
La meva mare era d'origen de Castella, era de àvia, de Palacios de Gota.
És que tinc alguna dificultat en acabar d'entendre alguna paraula que no el sento bé.
Perquè ara parlen del Zapatero,
sí.
Que si tal i que si qual, que té unes ganes de poder terribles i estar fotent les cerveses el que poden, entenc?
Ja,
que si els Sánchez, però jo no dic que si ells Àngels de la Guarda, però...
Sí, sí, sí.
Si ets d'aquests, els favorables seran la banca i els grans fortunes, com per exemple hem fet.
Sí, sí.
I els treballs, els petxonistes, un 0,25%
això mateix.
Cada any.
Ah, exacte, tota la raó, alliberat, tota la raó. Vinga, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination.
Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Parlarem de la gestió vitalícia de l'habitatge, perquè tenim algunes preguntes relacionades amb aquesta pràctica, i una d'elles ens la feia el Joan des de Vallcarca, que volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge, si quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis. Bé, doncs la Marta Legarreta és presidenta de la secció de Dret Civil de l'ICAP, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ens explica què és la gestió vitalícia de l'habitatge i respon d'aquesta manera al Joan de Vallcarca.
La cessió vitalícia és una terminologia que es fa servir per descriure aquella figura en la que una persona transfereix la nova propietat de casa seva a un tercer a canvi d'una renda o una pensió mensual de per vida i es reserva per a si el dret d'ús i gaudiment. El venedor té coberta la seva necessitat de vivenda de per vida i a canvi rep un ingrés mensual que complementa la seva pensió i no suporta les despeses extraordinàries de la comunitat de propietaris, perquè ja no és propietari. Aquesta figura de la cessió vitalícia es diferencia de l'ús de fruit, en què la cessió és per satisfer les necessitats pròpies de la família i de la persona que l'otorga. Tu pots percebre els fruits per cobrir les teves necessitats, però no en pots fer negoci. Per contra, l'ús de fruit sí que permet fer negoci. Fins i tot pots vendre el dret i si el propietari es ven la nova propietat, tu tens dret a adquirir-la de nou. En la cessió vitalícia això no pot succeir. Tu no tens aquest dret d'adquisició preferent. En ocasions, a part d'aquesta renda mensual, també es fa un pagament inicial en el moment de la venda. El preu es fixa pel valor de l'habitatge i, a més, en funció de les expectatives de vida del venedor. Pensem que ni el venedor sap quant de temps viurà, ni el comprador sap tampoc quan acabarà pagant per aquell immoble, perquè anirà en funció del que visqui la persona. Mentre el dret vitalici estigui vigent, el comprador no pot recuperar la possessió. Si la persona beneficiària del dret vitalici es mor, el dret s'extingeix automàticament i el propietari comprador recuperarà en aquell moment la plena disponibilitat del pis i la possessió. A la pregunta de si el dret s'extingeix per l'absència temporal que no hi estigui vivint la persona, és a dir, si n'hi ha prou que la persona marxi uns dies, setmanes o fins i tot mesos, que pugui passar temporades fora al poble o que resideixi temporalment amb familiars o una residència, temps durant el qual no s'utilitza la vivenda, cal respondre dient que depèn. I depèn de què? De com es configura el dret en el moment de la compravenda i de la constitució del dret d'ús vitalici, d'aquesta cessió vitalícia. Perquè es pot plantejar que, per exemple, un ús continuat durant un període de 6 mesos en el transcurs d'un any o el fet de residir en una residència amb pèrdua de l'autonomia suposi de per si l'extinció del dret. Cal veure com es configura aquest dret i en quins termes. En general, però, mentre la persona està viva i no hagi renunciat al seu dret de manera voluntària, hi podrà viure i no la poden fer fora. Ara bé, si aquest dret no està ben definit, de ben segur es generaran conflictes que caldrà resoldre i amb una altra probabilitat acabarem als tribunals. Per tant, és molt i molt important assessorar-se amb un advocat i definir molt bé jurídicament els termes d'aquesta cessió vitalícia.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya, David Montiagudo, va agrupar en aquest llibre, Avui he deixat la fàbrica, que s'ha publicat el 2018, pel segell Rata Books i traduït per Jordi Llavina. Avui tornem a llegir dues històries, dos relats. El primer es titula Biografia. Era un nen d'ulls molt oberts, de llavis entrebadats, en una mena d'esturament ingenu davant el món. Després la seva mirada es va tornar més vivaç, era graciós i enginyós, però els seus ulls encara eren nets i oberts de bat a bat. Va enamorar-se d'una nena amb un amor precoç, desmesurat, que feia riure els grans, però va arribar a la pubertat i la mirada es va fer esmunyadissa. El somriure esdevingué fatu i despectiu, mentre que per dins tot era un caos. Hi va haver un estiu interminable de platja i sol, de pell colrada i biquinis, de jocs i secretets a la vora d'una piscina, acabat de sopar, amb amics i cosins, amb nenes que ja no eren nenes del tot, no gaire lluny dels pares, que xerraven fins molt tard entre gots llargs i cadires de jardí. Hi va haver una revista plena de fotos en color que es va anar gastant i desfullant durant mesos i anys, en el fons més amagat d'un calaix. I fora, mentrestant, en el món real, va tenir una xicota una mica distreta, que va durar-li un any, que sempre feia tard, que no es quedava mai a soles amb ell, a qui només podia basar en hores rituals als sofàs de la discoteca. Buscant-ne una altra, una que fos com les de la revista, va acabar el cou, va començar una carrera i va trobar feina, tot plegat en poc temps. Guanyava calés, tenia llibertat i va comprar-se una moto. Va deixar de buscar xicota i no gaire més tard en va trobar una. Van anar de vacances amb la moto. Van fer l'amor unes quantes vegades en una tarda especialment tòrrida i al cap d'un any, vestits amb una roba informal, però ben planxada, en un berenar perfectament organitzat, ensenyaven als amics el pis que s'havien comprat. Era l'estiu, i ell demostrava a mitja dotzena de trentins, tots els quals amb el got a la mà, que bé que s'estava en aquella hora en la minúscula terrassa si s'obrien estratègicament les dues portes. A partir d'aquí, tot va anar molt de pressa. Va abandonar definitivament la idea de canviar de feina, es va vendre la moto, van arribar els fills, i en els àpats familiars sempre s'emprenyava o remugava en un silenci tens quan la seva dona deia segons què. Cada vegada guanyava més calés, però es va anar quedant calb, es va engreixar. Conduïa en silenci al costat de la dona, els fills ja adolescents, cada un amb els seus amics, amb una expressió de gravetat ofesa, i durant anys va recordar un restaurant en què havien menjat molt bé i no gaire car, al barri antic de Logronyo. Va tenir a deshora i malament un amant, gairebé per despit, per satisfer un caprici. Es va aprimar una mica durant uns mesos, va deixar de fumar, però després tot va tornar a ser igual. Es va jubilar, va assistir a un taller de pintura, va tenir un infart, complia amb rigor les rutines diàries dels menjars i el passeig. Mentre mirava la tele, la seva dona li duia els nets, que li feien un petó de mala gana. Es va anar apagant. A la residència el visitava la dona i els seus fills de tard en tard. Només vivia per esperar els dos moments del dia en què, a culleradetes, com si fos un nadó, li peixien el dinar i el sopar. Ahir mateix es va morir. I el segon es diu El sofregit. És diumenge al migdia i la veïna està a punt de fer un dels seus arrossos. La veïna que duu la intendència d'un pis petit, com un cop de puny i superpoblat, que renta i neteja i cuina per una tropa de fills sense feina, parents i rellogats. La veïna que entre setmana cuina de qualsevol manera, una mica barrim-barram, mentre es guanya el dret a una pobresa digna amb la seva feina de merda, els diumenges es lleva més tard i obsequia els seus amb tot un requisit. Un plat de lluïment segura del seu art, segura que els deixarà tots bocabadats, que tots ells s'enllaparan els dits i que hi sucaran pa en un sentit literal. A les dues, l'olor de sofregit transcendeix les fronteres, s'esquitlla per les escletxes de les portes, envaeix l'escala, s'esmuny fins a l'interior de tots els pisos i arriba al carrer, embafadora, insubornable, impossible de tapar. Sembla mentida que el tomàquet, l'all i la ceba, que per separat i en cru no són més que vegetals, produeixin en socarrimar-se plegats en l'infern de l'oli d'oliva aquest aroma sensual, luxuriosa, tan universal i innegable com la del cafè que es torra o la del pa acabat de sortir del forn. Però la veïna sap que no es pot fer via, que el sofregit s'ha d'anar reduint, que, com deia sa mare, l'arròs, quan el sofregit es torni de color de xocolata, i deixa que es deshidrati, que es consumeixi, i contra tota norma dietètica i culinària, el manté a foc fins que es comença a agafar. I llavors el rasca amb la cullera de fusta i quan l'aroma ja es daura, es torra i la sensualitat arriba a l'embriaguesa, a l'excés, la veïna hi aboca l'arròs, l'ofega, el daura, el crema en la cassola incandescent. Diríeu que la cosa ja no té remei, que no sols ha fet desaparèixer el poc que quedava del sofregit, que ara empastifa i tenyeix els grans arròs d'un color ataronjat, sinó que aquests mateixos grans s'han de torrar, recremar, i que serà impossible tornar-los a hidratar. Però la veïna domina el temps, arriba al límit i aboca el brou a la cassola just un segon abans del desastre. Remena i distribueix per darrera vegada i ja no tocarà res durant 20 minuts, més enllà de fer quatre sàvies manipulacions en la intensitat del foc. Però en aquests 20 minuts, dins la cassola bombollejant, té lloc el miracle. I quan l'arròs arriba a taula, untuós però ferm tot, el tomàquet i la ceba, l'all, l'anyora, el brou i el pollastre i les espècies, l'aroma embriagadora, tot és allà, transubstanciat, renascut, sumat i reinterpretat en cada gra d'arròs. Aquest és el moment del triomf, de l'apoteosi de la veïna, quan el primer comensal assaboreix la primera bocada d'arròs i se li il·lumina la cara amb un gest que ho diu tot. La veïna, que no pesa l'arròs, ni dosifica l'aigua per al brou, ni calcula la sal, que ho fa tot a bell ull, en la seva petita cuina llardosa, la veïna que no pot evitar un esbufec de superioritat de menyspreu quan veu les cuines de disseny que surten als anuncis, diàfanes, escèptiques, de cantells impecables, amb un bocinet de peix molt petit, molt quadrat, i un espàrrec verd al mig d'una planxa negra rectangular sense mica de pols ni cap taca d'oli. Gairebé te'l menjaries, l'arròs, amb aquesta descripció del sofregit que ha fet el David Montiagudo. Va, que arribem al final, que arriben les notícies de les dues i nosaltres ens n'anem a dormir i vosaltres, doncs, potser també, o molts en dieu que també, però demà a les 12 us vull aquí, puntuals com sempre, perquè farem... Demà és l'últim dia de la setmana per vosaltres, oi? Sí, farem l'últim, l'última nit dels ignorants de la setmana. Demà a les 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu.